Són 7:15.
I en el dia d'avui sentirem això.
Jo tinc un ordinador que el comparteixo amb la meva germana, però gairebé sempre el faig servir jo.
Jo a vegades faig servir el mòbil del meu germà. Per...
Avui a l'Espai d'Educació amb l'Alba Castellví i el Josep Castillo, nens, adolescents i pantalles. Els diumenges, Andreu Buenafuente fa de reporter de la seva pròpia vida. I aquest diumenge parlarà del paper de Sílvia Abril a Masterchef.
Sílvia, solo quedas tú. ¿Con quién te gustaría llegar a la final?
Yo me iría con José, porque hemos tenido una evolución igual de...
Els quatre gats, aquest diumenge, la via eslovena amb els polítics que la van liderar, com Dimitri Rupel i Milan Kučan.
Com es fa la independència?
La independència és un procés complicat. Depèn del país en el qual un poble intenta posar en pràctica aquest dret. Depèn de la unitat del poble que vol defensar aquest dret i també del context...
La independència eslovena avui al Quatre Gats el podreu escoltar a partir de les 11 i Marc Giró, que ens ajuda a veure la tele per la ràdio. Avui, Cámbiame de Telecinco.
Y todos me miran, me miran, me miran porque tú me has cambiado.
Som els del Suplement, som a Catalunya Ràdio.
El Suplement. No som foodies. Pep Noguer i Paula Molés.
Que guapos que són els nostres foodies del Suplement. Pep Noguer, bon dia.
Bon dia, què tal?
Paula Molés, bon dia.
Bon dia.
I com en saben?
Ui.
I això que no són foodies, no?
No,
és veritat,
no,
ens diem que no són foodies.
Però una mica sí que ho sou.
Una miqueta sí.
A mi se'm cap a la benzina ja, eh?
Què vols dir, això?
Home, que
home, Déu-n'hi-do el cap de setmana que has tingut, eh?
Clar, venim del fòrum. Estem a la Fira Origins.
Olot,
mare. Ahir ja vam fer, avui una altra vegada també.
No, sí que et noto una mica cansat, eh?
Que sí? Falta un xic de cap i pota, eh?
Un, com diuen, un reconstituent, o reconstituyente, que diuen en castellà.
Sí, sí.
Bé, com sempre, a aquesta hora donem el bon dia a persones relacionades amb el tema de l'agricultura, amb el tema de la gastronomia, amb el tema de la restauració, que com nosaltres s'aixequen de bon dematí per aixecar el que sigui, tu, el país, l'economia o el que faci falta. Josep Català, bon dia.
Hola, bon dia.
El Josep és productor d'oli a Flix, a la Ribera d'Ebre. Suposo que ja tens les borrasses a punt per fer les olives, no?
Sí, 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 ja ho tenim tot carregat per començar. Encara que amb aquest fred igual tindrem que retrasar una miqueta perquè els arbres queden mullats i això, bueno, acabes xop després. Tens que esperar que surti una miqueta al sol i així.
Clar, clar, perquè si no quedes mullat, mullat, sí. Quines varietats d'olives tens?
Bueno, principalment a les terres que tinc jo. Tinc arbequina i empeltre, que també l'anomenen la negra d'Aragó, que és la típica que es fa per conserva, de color negre, que mengem molta gent, bueno, en els aperitius...
No coneixia aquest nom, empeltre.
Sí. Empeltre. Sí.
És com aquella també, la que li diu la morta, no?, que també és seca.
Sí, no? Sí, sí, també, també. Es fa de diferents maneres. Es pot fer amb aigua i sal, es pot fer morta.
Josep, tu ets jove, jo sé que tens 33 anys. No sé des de si això de fer oli té bé de família, des de quan fa que fas oli i no sé, i com és que t'hi dediques?
Bueno, la meva família tenia aquestes terres, tenia les terres i la masia comprar, la van adquirir el 1850 aproximadament. Però la seva línia principal no era l'agricultura. Això ho vaig agafar jo fa aproximadament uns 6 anys. Cap al 2011 o així, vaig decidir, ja es va morir el meu oncle, i vaig decidir, bueno, agafar les terres, perquè sempre he tingut molt contacte jo amb l'agricultura. Des de petit sempre he anat molt allà, i l'hort i totes aquestes coses, sempre m'ha agradat la natura.
Ah, però tu amb 25 anys a què et dedicaves?
Jo a què em dedicava? Bueno, jo vaig estudiar una cosa molt, molt, molt diferent, tres dimensions.
Carai.
Uau. Pues de tres dimensions a l'oliva.
Sí, i després...
I tenies feina estable, diguem-ne?
Bueno, vaig estar fent coses. No era molt estable perquè en aquella època era molt, molt embrionari el 3D. Vull dir, era molt, molt de start-ups i de temps curts, períodes curts de feina. Ara ja està, ara la cosa ja està més assentada.
Sí, sí, cert. Però Déu-n'hi-do, fer el pas cap a la pagesia, normalment és a la inversa, eh? Deixar sí, sí. Les terres i anar-te'n doncs, a les grans ciutats a buscar una nòmina, com a mínim, o un treball més estable, perquè, clar, el pagès sempre ha de mirar el cel.
Mm. I jo he provat l'oli del Josep i és, i és molt bo. Crec que he provat la... Ell té dos varietats, ecològic i no ecològic, però no sé de què depèn que un oli sigui bo. De què depèn? De la varietat? Depèn del terreny on s'ha cultivat aquesta olivera? De què depèn?
Bueno, són diferents factors. Des del terreny d'on es conrea l'olivera, també cada any pot variar, varia molt la qualitat dels olis, depèn de l'any. Un any de més sequera, per exemple, et pot sortir un oli amb més picants. Per què? Perquè l'olivera ha patit més, llavors això ho transmet a l'oliva. Diguem, i fa uns gustos més extrems, més picants, més amargs.
Depèn de l'any. Clar.
I la temperatura del premsat i la maquinària que tenim, no, també hi té molt a veure.
Sí, influeix des de, bueno, totes les fases, en totes les fases realment hi ha un tant per cent d'influència que resulta al final.
I clar, aquest any ha estat una temporada de sequera, per tant, l'oli aquest any és bo perquè es fa molta qualitat a Catalunya. Hi ha olis esplèndids i molt bons i diferents denominacions d'origen, però clar, no ha plogut el que havia de ploure, l'olivera se n'ha ressentit i per tant això té una translació al gust.
Potser tindrem menys oli, però escolta'm, d'oli d'olivera ja extrem tenim molt a Catalunya.
I tant.
Qualitat.
Josep, bona collita.
Gràcies, moltes
que vagi
gràcies.
Bé, el Josep és productor d'oli a Flix, a la Ribera d'Ebre. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Aquí sí que et mous, eh?
És que aquesta és la que em posa...
T'ha passat la son.
Clar, és la que em posa marxa.
A veure, cons, puja. Ai, que bé, quina alegria.
I balla, el Pep balla, eh? Sí. Assegut, però balla.
És una música molt agradable per parlar d'una figura que potser en alguns casos no ho és tant, Paula. Ai. Crític, el crític o crítica gastronòmica.
Ai, senyors, els crítics. De fet, els crítics, jo diria que tots els critiquen, eh? A vegades els cuiners els critiquen perquè els hi fan males crítiques, a vegades la gent els critica perquè diuen aquests segur que mengen gratis. I mira, tu, l'únic que han de fer, jo tinc un bon amic, també col·laborador d'aquesta casa, que es diu Salvador García Arbós, que el Pep coneix bé, que diu, escolta, això de ser crític és una feina molt dura, però algú l'ha de fer, no? Vull dir que... però sí, crítica...
Algú ha de fer el filtre,
Algú ho ha de fer, no? La crítica gastronòmica, clar, hem d'entendre que té sentit sempre i quan pensem que anem a menjar a un restaurant més enllà de nodrir-nos, no? Perquè si només volguéssim nodrir-nos, és a dir, adquirir nutrients, proteïnes, imaginem, no? Hidrats, no tindria sentit la crítica. Sempre té sentit sempre i quan...
Entenem
que anem a gaudir, no? No sé si era el Roca que deia nosaltres som la indústria de la felicitat, no? Clar. I aquí és on entra la crítica, no? És a dir, on aniràs per gaudir, no? Hi ha fins i tot un científic, imagineu, això s'ho han mirat els científics, que es diu King L. Chow, professor del curs La ciència de la gastronomia de la Universitat de Hong Kong, que ell fins i tot ha destriat els factors perquè un menjar sigui satisfactori, no?
A veure...
Perquè, clar, el crític ha de dir, no?, si això que ha menjat, doncs, li ha sigut de satisfactori, no? Diu, un, l'estat d'ànim del comensal.
Home, això és importantíssim.
Sí.
Si vas girat,
sí,
ho trobaràs
ja
tot.
Ja et poden servir...
Una altra que no la veig aquí és que no menjar sol. És diferent. Si menges sol o menges acompanyat.
Mira, igual aquesta estaria amb l'ambient.
El Joan Barril sempre deia que no menjava mai sol, que mai anava a un restaurant sol. Sí, no suportava menjar sol.
Ni de peu, no?
Ni de peu.
Ni de peu.
Ni d'empeus. Un altre punt, a veure.
Un altre punt. Els noms del plat dels plats del menú. Això té... Bueno, això els gastro... com se'n diuen aquests que estudien la ciència aplicada a la gastronomia, estudien fins i tot els noms, no? Té molta influència, a vegades.
Un nom que no entens t'expulsa.
Mira, per exemple, jo us explico una cosa. L'any 94-95 vam començar a fer un plat per fer banquets a Can Roca, que era la galta de vedella guisada i estofada. I una núvia ens va dir, escolta'm, a mi m'agradaria molt posar la galta de vedella, però és que si poso galta de vedella al menú de casament, és que això, com diem a la Garrotxa, no muda. Perquè, clar... Quan tu poses filet de vedella, no? Què podem fer? I va ser aquella època que vam començar a posar no la paraula, el concepte del melós, no? Que avui en dia melós què vol dir? Qualsevol cosa que sigui tova d'un tall de carn.
Sí.
Però clar, és que és important
és
també.
És important el llenguatge i tant, eh?
I tant. Després el tercer és l'ambient, no? Jo crec que un, quan ha d'entrar a un restaurant s'ha de sentir confortable, allò que diuen, la sensació una mica d'estar a casa, però això, per cert, ahir en vau parlar al programa i després en parlarem de les guies Michelin, és una de les coses que els famosos inspectors avaluen, no? Quan van a un restaurant, quin és l'ambient, quin és
la decoració, també.
La decoració, si t'hi sents a gust, les estovalles, no? Si estan ben cuidades, si no... Sí, sí.
I el
quart és una cosa molt estranya, la resposta hedonista als gustos, que jo crec que, és, que en definitiva és si t'agrada o no t'agrada...
La satisfacció, no?
La satisfacció,
bueno,
exacte.
Clar, és que aquí és quan es barreja fins a on arriba la crítica i fins a on arriba el gust personal.
Clar.
No? Perquè tu pots dir que un plat t'agrada molt i aquell plat per un altre és completament àcid, o ja només, per exemple, fixeu-vos en el concepte del salat. No? Jo l'altre dia ens estàvem precisament discutint amb un que si un plat era salat o no era salat, no? A on arriba el concepte del salat en un plat?
Clar, clar.
Jo crec que aquí té molt a veure, és a dir, a gust personal o m'agrada molt o això està ben fet o mal fet.
Sí, no? I d'aquí deduiríem que el crític no té la veritat absoluta, no? Des del punt de que està, ell estava... No per dir-se, ara pensava en noms
en
Pau Arenós, no? Sí. Bueno, després sentirem un nom il·lustre també de la crítica, no? Però un crític no té la veritat absoluta, és la seva opinió.
Clar, bueno, no? Què és la raó pura, no? El concepte clar, de la raó pura, qui la té la raó pura?
I clar, no? I les fronteres entre l'objectivitat, la subjectivitat, tots aquests condicionants que ara ens explicaves, Paula, també tenen molt a veure.
Sí.
Un crític...
Sí, sí.
Hauria de ser cuiner, haver passat per una cuina, saber cuinar...
Jo puc fer una
quina
crítica...
Quina formació ha de tenir un crític?
Jo puc fer una crítica d'un equip de futbol si no sé jugar a futbol? Quan estic veient un tio que corre, dic, aquest tio hauria de córrer més, clar. El tio potser va a 34 per hora, saps? Jo puc fer una crítica d'una persona, d'un traumatòleg que ha operat una cama a veure si està ben operada o no, si jo no en tinc ni idea. Mm-hmm. El que passa que en el món de la gastronomia, com que tots mengem, llavors hi ha una frase una mica forta, i espero que ningú es molesti, no? Però sempre diuen que no hi ha pitjor que un tonto motivat, no? Qualsevol persona que ha menjat una mica, que ha voltat una miqueta i que ha anat a fer un parell de cursos, ja n'hi ha prou amb això?
Yeah.
O has de ser cuiner?
Hi ha molt intrusisme?
Sí, però jo sempre rebat una miqueta el que diu el Pep, perquè jo penso, un crític de cinema ha d'haver dirigit una pel·lícula? No. Un crític literari ha d'haver escrit un llibre? No. Un crític de teatre ha de ser dramaturg? No.
Bueno,
llavors
clar.
No li demanem tampoc al crític gastronòmic més del que podria.
Bueno,
coneixements
clar.
De cuina és un plus, no? I
escolta'm,
a més.
Tu què ets? Periodista o cuinera?
Jo sóc periodista.
I per què parles de cuina?
Perquè m'interessa,
no?
I m'agrada.
I què vas anar a fer?
Vaig estudiar cuina,
perfecte.
Efectivament.
Per tant,
mira, un plus.
M'estàs donant la raó. És a dir, potser clar, no tens un restaurant...
Hi ha d'haver una formació al darrere. Clar.
Una mínima cultura gastronòmica
mínima,
l'has de tenir.
Sí, sí,
i quan dic mínima, clar, no em refereixo a que he anat a menjar a tres restaurants Estrella Michelin i prou. Perquè això no arriba al concepte, per mi, del mínim.
Sí,
no?
De fet, l'altre dia li preguntava a Philip Regol, que és un crític i un gastrònom, li feia aquesta pregunta, ell és autor del blog Observación Gastronómica, i li deia, escolta, un crític gastronòmic ha de saber de cuina, bueno, saber de cuina no, ha de ser cuiner, i deia això.
Jo crec que no està més saber coses de cuina, ajuda molt a entendre el perquè de les coses, i perquè un plat està millor, o perquè està una mica fracassat, o... Tal, però jo crec que no és necessari. Jo no vull fer populisme amb aquesta cosa que un crític que no ha tocat mai una paella no pot parlar. No, doncs no.
Clar, però també és un plus,
I és curiós saber-ne. Perquè ell és cuiner, Philip Regol va ser 25 anys cuiner.
25 anys.
I després es va passar a... Digues.
Clar, no anava a dir, però als seus peus en Philip Regol, un tio que és cuiner, que ara es dedica a fer crítica gastronòmica, però és de, no dels pocs, és un dels que, quan fa la crítica d'un plat, et diu el per què i et diu, i et fa propostes. Jo, amb aquesta crítica, hi entenc, una crítica constructiva, una crítica... Escolta'm, per exemple, un dels plats
perquè
que vam fer...
Perquè sap de què parla.
I un dia amb un plat que era una albergínia, amb un iogurt i un oli amb cafè. No? Ostres, la crítica era, quin iogurt hi ha aquí que no és àcid? Ostres, li va bé o potser aniria més bé un iogurt una miqueta més àcid? Aquesta crítica l'entenc. La crítica que no entenc és la crítica, diguem-ne, les vomitades que
sense
fa gent.
Sense cap mena de profunditat ni sense cap mena de coneixement.
Sí, de fet, a la gent que us interessa, tots aquells que ens estigueu escoltant, molt recomanable, Observació Gastronòmica, el seu blog,
molt.
Més de 1.000 referències en restaurants i unes crítiques que, de fet, jo crec que és el que busquem. Jo, quan vaig a menjar a un restaurant, a vegades tinc la tentació de mirar TripAdvisor, però
això s'ha de mirar un moment, però
no ho faig.
Però és que I
llavors vaig al blog
de un dia n'hem de parlar, perquè, clar, és real, són reals les crítiques que surten allà.
Tu deies, hi ha intrusisme, no sé si això ho podríem considerar intrusisme, perquè això, de fet, és gent anònima, ei, i cadascú té la seva opinió i molt respectable, que va a un restaurant i que després fa moltes vegades aquella vomitada que diem. De fet, el xef Artur Martínez del restaurant Capritx de Terrassa va fer una campanya, anem a dir, en contra de TripAdvisor, perquè estava cansat de les opinions, i va dir, ei, us proposo que entreu a TripAdvisor i digueu totes les barbaritats que us sembla, i allò es va publicar.
Sí.
Bàsicament perquè ell l'únic que volia és que el restaurant Capritx sortís de TripAdvisor, cosa que no es pot fer.
Però imagina't,
si vosaltres només heu mirat una miqueta TripAdvisor i veieu crítiques negatives d'alguns restaurants, i veieu com s'escriuen aquestes crítiques, és que és molt divertit. Jo que tinc la sort o la desgràcia de menjar 13 vegades a la setmana fora de casa i que en veig moltes de coses d'aquestes, me'n passen cada setmana. Per exemple, una molt típica, que ja em va passar fa uns anys. Escolti'm, posi'm a mi el carpaccio, però sisplau, faci'm el ben cuit, perquè l'últim me'l van fer ben cru. Això és una persona que feia una crítica, no? Una altra que em va passar justament aquesta setmana, que una persona que demana una copa de whisky a les 9 del matí en un bar gosa dir-li al propietari que li cobra, és a dir, que el preu de la copa de whisky enfront al preu que li cobren a tota la gent dels bars del voltant li fa mig euro més cara. No?
Bueno, aquestes són les opinions que es colen a TripAdvisor i que a vegades donen una opinió d'alguns llocs que no són
quan
del tot acurades.
Quan estaves al celler de Can Roca, la relació amb els crítics... Quina era?
Clar, aquella època no hi havia TripAdvisor, per sort, i la crítica era molt bona, però fins i tot hi havia algunes crítiques que no eren bones de crítics que avui en dia encara estan en actiu, que en el qual jo en recordo una de fantàstica d'un crític madrileny, en el qual parlava la crítica, deia que era el restaurant més car d'Espanya, i que, a més, los pies de cerdo con muselina de ajos olien a ajo. I us collons? Perdó, si és un peu de porc amb muselina d'ajos...
No?
Sí, sí. Quan estem parlant del 3 estrelles més barat del món, saps? Va haver de pagar, eh? O sigui, ell va demanar la compta i li van portar la compta. No sé si això hi va influir o no, saps?
A l'hora després d'escriure-ho, no? Paula,
digues. No, que dic, els cuiners necessiten els crítics i els crítics els cuiners, eh? Precisament fa una setmana al Fòrum Gastronòmic vaig tindre la sort, realment, de poder dinar amb Carlos Maribona, que ell és Premi Nacional de Gastronomia, crític gastronòmic del diari ABC i autor d'un blog que es diu Salsa de Xiles, i ja que vam tindre l'oportunitat de compartir taula, vaig pensar que algú com ell, amb una llarga experiència en la crítica gastronòmica, li volia preguntar, doncs això, quines haurien de ser les qualitats d'un crític? I ell deia això.
El buen crítico gastronómico tiene que tener tres cualidades, yo creo, fundamentales, ¿no? Una, experiencia. Hay que haber comido mucho, haber probado muchas cosas, saber lo que estás comiendo. Dos, saber contarlo, saber transmitirlo, saber hacérselo llegar a la gente. Y luego, tercero, precisamente fruto de la experiencia, es comparar. O sea, toda la crítica es comparación. Una cosa está buena o mala en función de lo que has comido antes, de lo que has podido probar, y ahí es donde establecer los parámetros, ¿no?
Clar, queda clar la opinió de Carlos Maribona, aquest... crític,
experiència, comparació experiència, clar, i saber explicar-ho. S'ha de saber escriure, també.
I una cosa molt bona és saber valorar o donar-li el mateix valor a un producte eminentment, diguem-ne, de luxe, que a un producte molt senzill. Quan a mi, diguem-ne, em fan una crítica o poden fer qualsevol explicació sobre un puré de patata, una taronja o un caviar, llavors també me'ls crec. Però els que només pensen que a partir d'unes gambes es pot parlar, això no m'agrada.
Va, tinc un crític al cap que segur que recordareu.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin.
Que maca és.
Anton Ego.
Ah, sí, és veritat. Anava a dir-li en ton ego, però és veritat que no, dit en francès sona millor, molt millor.
Amb la boqueta tancada, en clar.
Segur que tots recordareu Ratatouille, ja fa 10 anys, de Ratatouille, déu-n'hi-do. I aquell personatge del crític que anava vestit de negre, un senyor que feia por, realment, que es deia Anton Ego, no? I que se'l dibuixava sempre com el malvat, no? L'exigent. I és molt curiós, perquè realment una mala crítica et pot arruïnar un negoci, cosa que els crítics haurien d'anar molt en compte amb el que diuen, però finalment Anton Ego s'acaba descobrint com un noble sensible, no? Amb cor, que s'acaba emocionant amb un plat, com és un ratatouille que el porta a la infància, no? Ah. Això que dèiem al principi, és que realment, vull dir, el crític no té la veritat absoluta perquè és que està jugant amb els seus sentiments, clar, vull dir, clar, que clar, t'emociona, no? Si t'emociona un plat, si no t'emociona...
S'ha de pagar el tiquet als crítics?
Ai, a mi m'encanta aquesta pregunta.
De fet, la crítica hauria de ser sempre, diguem-ne, quan arribes anònima. A mi em va passar una cosa en un restaurant aquí a Barcelona, un divendres al matí, ara fa 3 o 4 anys, en la qual va entrar una persona i diu, vinc a dinar i tinc el blog XXX, no us diré quin és, perquè a més encara està en actiu.
En actiu, sí.
I espero que em canviïs de pensament perquè avui m'he aixecat amb la cama esquerra. I això a davant, diguem-ne, això li va dir al cuiner, no? I jo estava allà al costat i vaig pensar, jo amb aquest tio li fotré una cosa al cul. Perquè això no és una crítica, això és algú que...
Però els crítics de cinema no es paguen les seves entrades, els crítics de teatre reben invitacions per anar al teatre i els crítics literaris se'ls envien els llibres. A ningú d'aquestes persones, diguéssim...
Se'ls qüestiona,
se'ls qüestiona. En canvi, sí que es qüestiona que et convidin a un àpat. Jo crec que pot influir, però no del tot. Si tu ets una persona sensata amb criteri, anem a pensar que algun dia et poden convidar a, bueno, igualment vull pensar que faràs la teva crítica independentment de si t'has pagat o no el tiquet.
Però fixa't que és diferent. És a dir, quan els periodistes us conviden per anar a restaurants, us conviden per, en tot cas per parlar, però per parlar com a periodista. A mi també m'han convidat a moltes vegades o m'han dit que hi anés a moltes vegades i mai que hi he anat he fet una crítica ni bona ni dolenta, perquè jo crec que és diferent. És a dir, el crític gastronòmic, el que treballa com a crític, el que ha de fer és anar-s'ho i pagar-s'ho, perquè si no estàs predestinat, sí, sí. Diguem-ne, ja tens un plus aquí.
Sí. Pot condicionar, evidentment.
I tant.
Anem a la notícia de la setmana.
Pret a manger.
I, òbviament, la notícia de la setmana ha estat les estrelles Michelin.
No podíem no parlar-ne.
Què us sembla?
De fet, ahir em vau parlar, si no m'equivoco, el programa, no?
Sí.
Aquest any protagonistes, no?, com Jordi Cruz o els tres cracs del disfrutar. Jo des d'aquí, jo no sé què penses, Pep, o no sé si has tingut l'oportunitat d'anar a Mercè, però jo crec que és un dels millors restaurants de Barcelona i aquesta gent serà imparable, però bé. Sí,
bueno,
sí.
Van per un estil de cuina molt definit i està molt bé. Hi ha gent que li agradarà, hi ha gent que no li agrada, com a la cuina catalana tradicional, com a la cuina de mercat, com una cuina andalusa. És a dir, jo crec que hem de diferenciar que la crítica, o en aquest cas doncs, la guia Michelin, va per un estil de cuina i no va per altres, no? Llavors, sigui la Michelin o sigui altres guies, cadascuna va per lo seu.
I el Disfrutar, aquest restaurant Disfrutar, on està situat, on el trobem?
Trobem a l'Eixample, molt a prop de l'Hospital Clínic, però ara no és al carrer.
I quin tipus de cuina?
Jo crec que és
una cuina
dir.
Molt creativa, és una cuina, diguem-ne, amb molts tocs d'aquest concepte de la molecular cuisine, no? Que aquells plats o aquelles preparacions...
Molecular cuisine.
Sí, bueno, cuina molecular.
Cuina molecular, sí.
En el qual, diguem-ne...
Això de les etiquetes.
Nova Nobel Cuisine, cuina d'avantguarda. Tenim moltes etiquetes per aquesta cuina.
Aquesta
això és
química
una
culinària, no? que ja la tenim amb tot, no? Però que jo trobo que està molt bé i que hi haurà gent que li agradarà més o menys, com totes les cuines que tenim.
I no oblidem que això és una guia, que és una empresa que ven pneumàtics. I tant. No? I que va fer la guia per vendre les famoses guies roges que molta gent tenia als cotxes, no? I que donava les estrelles, que és molt divertit en funció dels quilòmetres, no?, que havies de fer. Una estrella és... està bé, però val la pena provar-ho si et ve de pas.
Sí.
Dos estrelles és... està molt bé, i si t'has de desviar, desvia't, que ja et val la pena. I tres estrelles és vés a propòsit, és a dir, fas els quilòmetres a propòsit per anar a provar allò. No?
Bueno. M'agradaria conèixer un inspector... de la guia Michelin. Ja, ja, em coneixeu ja vosaltres algun... o no?
Jo no, conec un nom, a veure si el tinc per aquí apuntat, sí, José Lamas. José que és un dels inspectors més coneguts i que quan es presenta ja... Clar. Però reserva'm un altre nom, aquest senyor.
Però si...
Bueno, però és igual, però quan
si et reconeixen
ja
tu...
Però què diuen ells? Bueno, un cop estàs allà ja molta cosa no poden fer. És
no, però bueno, els de Girona no els envien a Portugal, els de Portugal
sí,
a Madrid,
tant.
Els de Madrid
sí, sí.
A Barcelona.
En tenim 12, si no m'equivoqui. 12.
Va, anem a esmorzar, que ja és hora una mica.
Què esmorza?
I on anem avui, Paula?
Avui anem a Síria, un país, per desgràcia, notícia des de fa molt de temps, no? Però amb una gastronomia realment molt, molt rica. Sentim que prenen per esmorzar els siris.
Mi nombre es Rami. Soy de origen sirio y si ahora mismo estuviese en Siria, primero empezaría con una cachimba, una buena cachimba, narguile, con un buen vaso de té. Y de comida me pediría un buen platito de labneh, que es el yogur parecido al hummus, pero en yogur con hierbabuena y aceite de oliva por encima. Pediría unos fatayr jibne usabaneh, que son unas empanadas de espinaca y de queso. También podría pedirme un plato de tesíe, que es garbanzo, que son garbanzos cocidos con un caldito, pan tostado y piñones tostados por encima. Otro platito de mhammara, que es también parecido al hummus, pero de pimiento rojo. Luego, por supuesto, el famoso hummus, también ahí lo tomamos para desayunar.
Déu-n'hi-do, que no esmorzar el Rami.
Gran Rami.
Són vegetarians els siris, eh? Heu vist que no hi ha, aquí no hi ha carn per res, eh? Llavors...
Quina llàstima, amb la guerra civil que a sota el país, un esmorzar meravellós aquest.
Sí, sí. I una cuina molt interessant.
Molt interessant, eh? Sí, sí. Fantàstics, Paula i Pep, com sempre, la setmana que ve...
Ai, què farem, què farem? Els teus desitjos són ordres per
Nil,
per nosaltres.
No?
Home, m'encantaria.
Ai, que bé.
M'encantaria
parlar
per Nil.
No?
Vinga, va.
Va, sí.
Sí, va.
Una abraçada.
Mai és tard pel pernil.
Bueno,
que vagi bé. I ara anem a l'agenda. Engeguem l'agenda en moviment per tota la setmana que ve. Nil Via, bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Començarem la setmana d'una manera molt solidària.
Hoy me voy sin equipaje. Me he perdido tantas veces en el viaje. No contestaré mensajes.
Una manera molt solidària perquè dilluns no podem faltar a un gran concert solidari. És el que organitza el Casal dels Infants del Raval, que ha aconseguit reunir sobre l'escenari del Teatre Bars un conjunt de músics de primera. Entre altres, alerta, i actuaran Judit Nederman, els Amics de les Arts o aquests que sonen Estopa. Les entrades costen 20 euros i el concert començarà a les 9 del vespre.
Tots al gran concert solidari de dilluns a favor del Casal dels Infants del Raval. Dimarts, per això, no ens mourem de Barcelona, no?
El 25 de desembre, fum, fum, fum. El 25 de desembre, fum, fum, fum.
Aquell que canta Escris Bonico, que en aquest cas és ciutadallenc, menorquí, però no ens mourem de Barcelona, perquè ja s'acosta al Nadal, ho podem notar en la fresca que fa, i per rematar-ho comencen les activitats nadalenques.
També,
exactament, que es van encendre aquesta setmana, el dijous, si no m'equivoco. Una de les més típiques de les activitats nadalenques és la Fira de Santa Llúcia, que s'instal·la a l'avinguda de la Catedral de Barcelona. Així que ja sabeu, si voleu comprar figures de pessebre, decoracions nadalenques o adoptar un tió, pobret, doncs teniu temps fins al 23 de desembre per anar aquí a la Fira
Bona
de Santa
proposta.
Llúcia.
Per ara que arriba Nadal, dimecres anem al Molino.
Al Molino.
La naturalesa, rere del pare, rere del mestre, sents de milers de sistemes, tots fallant alhora, fent llums allà fora, fent llums allà fora.
No veurem un espectacle de cabaret al Molino, sinó l'actuació d'un dels músics catalans que em tenen més frepat últimament, que és...
Més
Charim
frepat?
Aresté. Sí.
Positivament?
Positivament, sí, ah. Home, sí, no estic allò...
És que ho has dit amb un to una mica contingut i dic
no,
ara...
No, sé absolut. Érem totalment un elogi. Charim, em sap greu, era un elogi. Ara fa ben poc el Charim Aresté ha tret un disc que, com deien, té totalment fascinat, que es diu Polinèsies. L'actuació que s'emmarca dins del Festival del Mil·lenni començarà a les 9 de la vespre al Molino i les entrades costen 15 euros.
Charim Aresté, que va venir al suplement amb els homes clàssics fa un parell de setmanes.
Parlar, si no m'equivoco, de la guitarra.
Sí. Un autodidacte, tu, imagina't.
Sí, i millor
així. Fins on ha arribat.
Sí, fantàstic.
Va, això serà dimecres al Molino, aquesta actuació de Charim Aresté. Ara, dijous, ens situem a dijous, a Sant Andreu, això és casa teva, no?
Dijous, és a casa meva, ara en parlarem, però és que dijous se celebra al Sant Andreu.
Ah.
Tots al carrer i omplirem de colors els carrers i balcons. Tots al carrer. El meu barri és el teu, així és la festa Sant Andreu.
Sant Andreu, Sant Andreu per la gent que parla bé. És festa grossa a casa meva a partir de dijous que ve, perquè és quan se celebra el Sant Andreu. Casa meva és la vila independent de Sant Andreu de Palomar. Que alguna gent coneix com a barri de Sant Andreu de Barcelona. Però
Palomar o Palomar?
De Palomar. Palomar. Palomar, no. Potser tu diries Palomar, no ho sé.
No ho sé.
No ho sé. Acaben berra. Bé, també fan festa a Sant Andreu de Llavaneres, clar, el patró. D'una banda, al Maresme, dijous de la tarda faran una xocolatada popular i un concert de blues i de jazz, i a casa meva, a la vila independent de Sant Andreu de Palomar, la festa major comença sobretot a partir del cap de setmana. Hi ha tota una programació de concerts que jo us recomano que...
I tu no hi podràs anar perquè et toca treballar.
En efecte, exactament. Ostres, Mercè.
Va, i acabarem la setmana amb un grup que a mi m'agrada molt, Los Planetas.
Grup digne d'ICAT FM, o en aquest cas de Radio 3, perquè són aquesta música independent, són tota una icona de l'escena alternativa espanyola, i ho són tant que hi ha col·leccionistes que han pagat autèntiques fortunes per una còpia original de les seves primeres maquetes, que eren en casset, de fa ja uns quants anys. Nosaltres no pagarem tant, només 31 euros, si volem dir-ho així, per veure'ls divendres que ve, a partir de les 9 del vespre, al Sant Jordi Club.
Fantàstic. 31 euros per veure Los Planetas divendres. No, perquè em tocarà treballar, segurament. Per tant, ho escoltarem els seus discos. Amb Los Planetas arribarem al punt de les 7. Gràcies, Nil.
Que vagi bé.